Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor... Posa't el dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Programa d'esport a Roda Barà Ràdio, on repassem l'actualitat esportiva. Salutacions de qui us parla, Raül Riera. Comencem, doncs, el programa d'avui dilluns, dia 30 de maig. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round. Bé, doncs comencem parlant d'esport local, i és que aquests dies, doncs bé, com, quan comença també doncs, la temporada d'estiu, també es troben el fet que hi ha alguns clubs, algunes entitats, escoles també, doncs, que fan alguns estalls, no? Fan alguns viatges per visitar altres països, altres localitats, altres... per moure una miqueta, no? I veure que és com es porta el món de l'esport en altres clubs, no? Com s'està desenvolupant, i també doncs, per donar també una miqueta d'aire i canviar doncs, una miqueta la perspectiva que tenim diària, no? Del dia a dia també en el món de l'esport. I això també arriba aquí a Roda de Barà, i és que avui el municipal, el camp de futbol municipal de Roda de Barà acollirà un partit internacional, serà d'infantil i de cadet. I és que doncs, el Club Atlètic Roda Barà rep la visita de Miss Bourne School, una escola anglesa, en aquest cas del Regne Unit, i que ha decidit visitar Roda Barà, està aquí al nostre municipi, i avui, dilluns, dia 30 de maig, a partir de les 7 de la tarda, l'infantil B del Roda s'enfrontarà a aquest conjunt, el de Miss Bourne School. Això serà a partir de les 7 de la tarda, i també això, en una meitat del camp i l'altra meitat també el cadet B, que jugarà un partit també amistós contra aquesta mateixa escola, el Miss Bourne School, a partir de les 7 de la tarda contra el cadet B. Per tant, dos partits internacionals que tindran lloc avui al camp de futbol municipal de Roda de Barà a partir de les 7 de la tarda, amb la visita d'aquesta escola anglesa de Miss Bourne School, amb aquesta... amb aquesta iniciativa que prenen algunes escoles, no?, alguns clubs també, de viatjar a altres municipis o a altres països perquè doncs bé, donar una miqueta també de descans als alumnes o bé doncs als que estiguin inscrits i que estiguin practicant aquest esport, i també doncs per conèixer una miqueta altres països. També destacar que encara en esport local, que del 5 al 12 de juny el Club de Tenis Barà acollirà el circuit absolut de la Federació Catalana de Pàdel. El torneig serà absolut masculí, també absolut femení, serà per jugadors i jugadores que estiguin federats, han d'estar federats a la Federació Catalana de Pàdel, i el format del torneig serà en slam. Per als inscrits s'ofereix un welcome pack amb una tovallola del CTB, refrescos, snacks i també sobre grip.
i bé, doncs es lliuraran premis per valor de 5.000 euros en metàl·lic. Les inscripcions estan obertes fins divendres, dia 3 de juny, fins aquest proper divendres, a les 10 del matí. Tenen un preu de 25 euros i poden fer-se a la pàgina de la Federació Catalana de Pàgina, Catalana de Padel, a la pàgina web, que és fcpadel.cat. Per tant, doncs, si esteu federats en pàdel, podeu participar en aquest torneig del CTB, que tindrà lloc del dia 5 al 12 de juny al Club Tenis Barà, amb aquest torneig de pàdel. I bé, comencen ja a finalitzar algunes competicions, també doncs, en aquest cas algunes que finalitzen i que quan ja finalitza la Lliga regular doncs, afronten la segona part, que és fase de play-offs. I bé, doncs, repassarem alguns dels que segurament ens toquen més propers, que ara, doncs, ara mateix en parlem. També destacar que, com venim recordant des de la passada setmana, el proper estiu també a Roda Barà hi haurà diferents campus d'estiu que organitzen els mateixos clubs esportius del nostre municipi i que bé, doncs, anirem repassant les properes setmanes aquests campus que començaran a finals de juny, alguns i altres a principis de juliol, que, doncs, bé, que tenen algunes durades normalment al juliol, també alguns que fan algunes setmanes d'agost. Ho anirem repassant als propers programes, encara queden algunes setmanes per començar i per tant doncs, ja anirem captant també algunes opinions dels protagonistes, dels organitzadors, perquè ens expliquin com aniran aquests campus que tindran lloc aquest proper estiu al nostre municipi. Bé, primer començarem parlant del que ens toca més a prop, segurament, que és el Nàstic de Tarragona, i és que el conjunt grana, que doncs, ha competit en la primera Reial Federació Espanyola de Futbol, en el que abans era la segona divisió B, ha aconseguit aquest cap de setmana certificar la seva participació en el play-off per intentar pujar a la segona divisió. Va aconseguir-ho després de guanyar aquesta setmana per 1-0 l'Alcoià, l'última jornada de la Lliga regular. I bé, doncs, gràcies a aquesta victòria i amb altres resultats, finalment el Nàstic ha finalitzat en la quarta posició de la classificació. Així que, doncs, el conjunt que està dirigit per Raül Agné va poder celebrar juntament amb l'afició que es va desplaçar al camp de l'Alcoi, doncs va poder celebrar la classificació per als play-off descents de la Lliga Smartbank, doncs tindran lloc el proper cap de setmana a Galícia. El Nàstic s'enfrontarà al Racing de Ferrol, participarà en la semifinal número 4, per tant, doncs, no és un partit directe en la que pugis directament, sinó que és una semifinal, i després, doncs, ja, si guanyes, doncs, passes a una final, i bé, doncs, sempre és molt complicat pujar de segona divisió B a segona divisió. Veurem com se li dona el Nàstic, com diem, en aquesta semifinal número 4 davant el Racing de Ferrol. El tercer classificat del grup 1 serà diumenge, el proper diumenge dia 5 de juny, a partir de les 6 de la tarda. Un Nàstic que va començar bastant malament aquesta temporada i que inclús va estar en zones més baixes de la taula al principi, però després va anar remuntant i va aconseguir classificar-se pràcticament in extremis en aquesta zona de play-off que, doncs bé, si aconsegueix guanyar, si aconsegueix passar eliminatòries, doncs podria pujar a segona divisió. Era l'objectiu inicial del Nàstic, va començar molt malament la temporada i ha acabat millor del que s'esperava a mitjana temporada. Veurem com va. Com diem, el Nàstic està per un cantó del quadre, que s'enfrontarà al Racing de Ferrol, i el guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que és el Villarreal B, contra el Logroñés. D'aquesta altra eliminatòria, doncs, sortirà el rival del Nàstic Racing de Ferrol, que es jugarà diumenge. Per l'altre cantó del quadre, Deportivo de la Coruña i Linares s'enfrontaran a la primera semifinal i Albacete i Rayo Majadahonda s'enfrontaran a la segona semifinal. Els dos equips que es classifiquin d'aquestes eliminatòries s'enfrontaran a una final també. També comentava abans de passar amb la resta d'esport professional, doncs que bé, el més destacat d'aquest cap de setmana va ser la victòria del Real Madrid en la final de la Lliga de Campions. Es va imposar el Liverpool per 1-0 a la final. L'hora d'aquest partit va ser Thibaut Courtois, el porter blanc, que va aconseguir fer doncs, 9 aturades, que és un rècord històric en la competició, i que bé, doncs, va mantenir el seu equip amb la porteria 0, i el gol de Vinícius, el solitari gol de Vinícius, va fer que doncs, aconseguís el Real Madrid aquesta victòria. I bé, doncs aquí ja hi ha doncs, bé, alguns debats, no?, de que el Real Madrid ha aconseguit vèncer molts dels equips dels grans equips d'Europa en aquesta Lliga de Campions. És veritat doncs, que el joc segurament no ha estat el millor, ni tampoc hi ha algunes eliminatòries en les que s'ha dit doncs, que el Real Madrid ni tan sols hagués merescut passar pel que s'havia vist en joc i d'ocasions en les eliminatòries, però finalment qui ha guanyat ha estat el conjunt blanc, aquesta Lliga de Campions. I ara, doncs, clar, hi ha algun debat sobre si és important com es juga, si aconsegueixes el resultat. Bé, òbviament, doncs, això no és un debat que tingui una decisió final taxativa, no? Això és molt obert, cadascú ho veu a l'esport i al futbol doncs, com li sembla millor i com creu que s'hauria de jugar. I això doncs, sempre va a qüestió de visió de cadascú. Òbviament, si t'arriben els resultats, tot i que juguis més o millor o pitjor, sempre és millor que no, que si jugues de la millor manera i no t'arriben, no? En tot cas, doncs, bé, el Real Madrid que ha aconseguit la seva 14a Lliga de Campions, i bé, doncs, el fet és que es va imposar el Liverpool, un Liverpool en el que Jürgen Klopp, el seu entrenador, també es va mostrar una mica incrèdul, no?, la roda de premsa posterior, en la que va dir doncs, que clar, que el Madrid només havia necessitat un tir a porteria per fer el gol i que ells n'havien fet bastants més, havien xutat molt més, havien creat moltes més ocasions i que no ho havien aconseguit fer el gol. Per tant, doncs, bé, un Liverpool que ha fet una temporada espectacular igualment, ha quedat segon en una competició en la seva lliga que ha lluitat fins a l'últim tram i fins a l'última jornada i, de fet, fins a l'últim minut que va poder ser campió. Ha quedat campió de les dues copes que hi ha a Anglaterra i ha quedat subcampió també d'Europa. Per tant, doncs, una temporada espectacular la que ha fet l'equip de Jürgen Klopp, tot i que els dos títols més importants, segurament la Lliga i la Champions, doncs, finalment se li han escapat en l'últim instant. I bé, doncs veurem com va la temporada vinent. Aquí segurament molts canvis, tant en el Real Madrid, que hi ha molts jugadors que ja s'ha comentat que no seguiran, com també en el Barça, sobretot, i també veurem com li va la temporada a l'Espanyol, que també s'esperen grans canvis amb el canvi d'entrenador, també Vicente Moreno, que ja abans de finalitzar la Lliga ja se'l va destituir, i per tant doncs, caldrà veure com s'afronta la temporada vinent amb molts canvis a la primera divisió de futbol en els diferents equips, segurament. I bé, a la segona divisió, el Girona que va aconseguir un empat, que era el que necessitava, i jugarà el play-off d'ascens a primera divisió. No s'ha classificat de la millor manera perquè s'ha classificat com a sisè, però bé, en tot cas s'ha classificat, que era el que buscava el conjunt gironí per aquest play-off. I per tant, doncs, bé, ha acabat finalment en la sisena posició. En el play-off s'enfrontaran a l'Eibar a les semifinals de l'eliminatòria. L'anada serà aquest proper dijous a les 7 de la tarda a Montilivi i la tornada diumenge a 6:45 a l'estadi municipal d'Ipurua. Per tant, doncs, tampoc serà gens fàcil pujar d'aquesta segona divisió a la primera perquè ja hi ha dos equips que han pujat que pugen de manera directa, no? Com són l'Almeria i el Valladolid, han estat els dos equips finalment que han aconseguit pujar a la primera divisió de manera directa. L'Eibar, que és el tercer classificat, doncs va perdre en l'última jornada i s'ha quedat aquí a les portes i haurà de jugar el playoff, que com dèiem s'enfrontarà amb el Girona. L'altre dos equips que opten a pujar de categoria són les Palmes i el Tenerife, que s'enfrontaran també entre ells per un lloc a la final d'aquest playoff. Són quatre equips que juguen al playoff i tan sols en puja un, per tant doncs serà complicat, però bé, el Girona ja està i veurem si pot, si aconsegueix doncs pujar a la primera divisió. Encara no marxem del futbol per destacar que el primer equip del Barça femení va aconseguir golejar l'Sporting de Huelva per 6-1 i va guanyar la Copa de la Reina. Ja havien guanyat la Lliga i també la Supercopa i ahir van aconseguir embutxacar-se també la Copa de la Reina amb una golejada, 6 gols li van fer a l'Sporting de Huelva. Mapi León va ser la designada millor jugadora del partit. Òbviament, doncs, el Barça ha aconseguit tots els títols d'aquesta temporada, a excepció de la Lliga de Campions, en la que es van quedar, van perdre en aquella final davant de l'Olímpic de Lió, i que bé, doncs, finalment en un partit sempre pot passar de tot, no? Però per tant, han fet una temporada també espectacular les blaugranes, que han tancat amb aquest 6-1 a l'Sporting de Huelva a la final. En una final en la que, doncs bé, a la segona part, perdó, la primera part van acabar 2-0, només començar la segona van aconseguir retallar distància a l'Sporting de Huelva, es van posar 2-1, però en el tram final Anna Kronogorcevic, més Clàudia Pina, Mertens i Putellas van tancar aquesta golejada del conjunt blaugrana que li donava la Copa de la Reina i, com dèiem, doncs, tanca aquesta temporada amb l'últim títol que es disputava. En bàsquet, parlem de bàsquet, doncs ja s'han decidit ja alguns els primers semifinalistes de la Lliga ACB de bàsquet, i és que, doncs bé, com sabeu, s'estan disputant els quarts de final, que és el millor de tres, és a dir, es disputen dos partits, si hi ha algun equip dels dos que estan disputant guanya els dos primers partits, ja passa a les semifinals. Si s'acaba amb una victòria per cada equip, hi ha un tercer partit que és on es decideix tot, un tercer definitiu partit que es decideix qui passa a les semifinals. I bé, doncs hi ha alguns que ja s'han decidit i altres que hauran de jugar un tercer partit. El Barça ahir va aconseguir guanyar el segon partit, per tant, doncs, va aconseguir passar a semifinals, va guanyar ja el primer al Palau i ahir va guanyar Gran Canària per 86-88 en un partit disputadíssim. De fet, el Barça va aconseguir guanyar gràcies a una cistella de Corey Higgins a l'últim segon de partit, i un Barça que va anar per darrere del marcador pràcticament en molts minuts, fins al tercer quart, i va aconseguir anar remuntant poc a poc, el tram final es va posar per davant i, com diem, en aquesta cistella final de Corey Higgins va aconseguir la victòria. I un Barça, doncs, que bé, ha aconseguit passar, doncs, així a semifinals. El Joventut de Badalona, en canvi, va perdre la pista de Lenovo Tenerife. Va guanyar clarament el primer partit i ha perdut clarament el segon. Aquí no hi ha termes mitjos. Si guanyes o perds ha de ser per molts punts en aquesta eliminatòria. I bé, doncs, es jugarà la classificació per a les semifinals el pròxim dimarts, demà, a l'Olímpic de Badalona. Per tant, demà el Joventut, que segur que omplirà el seu pavelló, per enfrontar-se al Lenovo Tenerife, serà a partir de les 9 de la nit. Recordem que qui surti vencedor d'aquesta eliminatòria del Joventut i el Lenovo Tenerife s'enfrontarà al Barça a les semifinals. Per l'altre cantó del quadre hi teníem un altre equip català, i dic hi teníem perquè ja ha estat eliminat el Baxi Manresa després de fer aquesta gran temporada, tant a la Lliga com també a Europa. Doncs finalment va acabar caient contra el Real Madrid en el segon partit també, ha perdut 2-0 el primer i el segon. Aquest segon partit va acabar caient per 74-83 davant un Baxi Manresa que, doncs bé, en algun tram va intentar mostrar oposició, però els blancs sempre van ser superiors. I bé, doncs han quedat eliminats ja el Baxi Manresa d'aquestes semifinals i ha passat al Real Madrid. Per l'altre cantó, o l'altre partit que s'està disputant d'aquest cantó del quadre, l'altra eliminatòria, el València Bàsquet i el Baskonia empaten a 1. Va guanyar el primer partit al Baskonia i el segon l'ha guanyat el València Bàsquet. Per tant, doncs, la Fonteta, que decidirà Es decidirà qui guanya, qui passa a les semifinals entre València Bàsquet o Saski Baskonia, una eliminatòria molt, molt igualada i que doncs, definirà qui serà el rival del Real Madrid a les semifinals. Aquest cap de setmana passat també hem tingut jornada de la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala, on el Barça va aconseguir guanyar clarament 7-2 a casa davant del Valdepeñas. Això que es va avançar l'equip visitant amb un gol al minut 3. Diego i Ferrao van capgirar el marcador. A la segona part es va aconseguir igualar de nou el Valdepeñas i doncs bé, el Barça finalment va aconseguir trencar aquest empat per fer amb 5 gols més que van aconseguir fer aquest 5-2, els gols de Diego, de penal, Lozano, Ferrao, Lozano i Pubill van ser els autors dels gols blaugranes, un Barça que segueix en aquesta primera posició de la primera divisió d'aquesta Lliga Nacional de Futbol Sala. I també destacar que l'Indústria Santa Coloma va empatar 4 a la pista del Manzanares. Bé, un Indústries que va haver de remuntar, però que això sí, va remuntar i en el tram final va veure com li empataven el partit en l'últim minut, que va finalitzar amb aquest empat a 4 amb un rival que estava per sota la taula i que perilla la participació de l'Indústria Santa Coloma en el play-off d'ascens. Queda només un partit per disputar-se d'aquesta lliga regular. L'Indústria jugarà a casa, serà davant del Pozo Múrcia el proper cap de setmana a partir de les 10 del matí, el proper dissabte. I aquí s'ho jugarà tot, però cal dir que el Pozo també està en aquest llindar de que necessita la victòria, per tant doncs serà un partit complicat. Per darrere el Jaén li pot treure aquesta 8a posició a l'Indústria Santa Coloma, en la que entraria l'equip andalús i no el català en els play-offs pel títol. Veurem finalment qui s'acaba classificant en aquesta 8a posició, que és l'única que s'està per disputar d'aquests play-offs pel títol. En tenis destaquem que Paula Badosa es va haver de retirar de Roland Garros per problemes musculars a la cama dreta. La tenista catalana va abandonar després de perdre el primer set per 6-3 i amb un 2-1 en el segon set, que també estava en contra. I bé, doncs, s'estava disputant el partit contra la russa Verónica Kudmertova en la tercera ronda del Grand Slam i va haver de retirar-se la catalana per aquestes lesions, aquests problemes musculars a la cama dreta. També destaca en tenis que Rafael Nadal s'enfrontarà a Djokovic als quarts de final de Roland Garros. I és que Rafael Nadal va necessitar 4 hores i 21 minuts, va haver de suar i de valent per vèncer el canadenc Félix Auger al Yassiem per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3. 5 sets va necessitar el Balear per eliminar el jugador canadenc. I bé, doncs, a més va haver de remuntar un gran partit de Nadal, però que va finalitzar també amb victòria. Per tant, que s'enfrontarà, com dèiem abans, a Djokovic. Un Djokovic que el serbi ho va tenir molt més fàcil, 3 sets per aconseguir vèncer a Diego Schwartzman en el seu partit. I bé, doncs, el número 1 que es trobarà ara amb Nadal, en el que serà el partit més interessant del que s'han jugat fins ara al torneig de París. L'últim cara a cara entre el Balear i el serbi va ser ara fa un any a Roland Garros, també. I bé, Carlos Alcaraz, el murcià, que també va fer els deures a París i va aconseguir escombrar Khachanov en 3 sets, 6-1, 6-1, 6-1, 6-4 i 6-4, en un partit en què va durar poc més de 2 hores. Alcaraz es trobarà ara amb Alexander Zverev als quarts de final de Roland Garros. També hem de parlar de motor, i és que Pecco Bagnaia, amb la seva Ducati, va aconseguir imposar-se al circuit de Mugello, el Gran Premi d'Itàlia, aquest passat cap de setmana en MotoGP. I bé, doncs, en aquest cas, doncs, l'italià, que no va acabar el Gran Premi anterior de França per una caiguda, va aprofitar la potència de la seva Ducati per fer-se amb la victòria a casa seva. Destacar que, en aquest cas, es va superar la velocitat punta d'una MotoGP a 363 km per hora, una brutalitat que vagin tan ràpid aquestes motos. I bé, doncs, va aconseguir imposar-se, com dèiem, Francesco Bagnaia en aquest gran premi. Va quedar per davant de Fabio Quartararo, que segueix com a líder del Mundial, i també Aleix Espargaró, que també doncs, està encapçalant aquesta llista de la classificació del Mundial. Marc Márquez va quedar en desena posició en l'últim gran premi abans de fer una aturada ja d'aquesta temporada. Va anunciar-ho dissabte, que no es veia bé del braç i que ha de tornar a passar pel quiròfan. Serà la quarta vegada que superi Marc Márquez d'aquest braç, que no se li acaba de fer net mai, que no s'acaba de trobar ell còmode i, per tant, doncs, ha decidit finalment tornar a operar-se de nou. Caldrà veure ara quan el 93 podrà tornar a pilotar la seva Honda i quin és el resultat de la nova intervenció. A més, en Moto2, Pedro Acosta ja és el nou pilot més jove d'aconseguir una victòria a Moto2. El de Mazarrón es va imposar a Mugello, acabant al davant de Roberts i Ogura, amb només 18 anys i 4 dies. L'anterior marca, establerta el 2011, era per Marc Márquez, de 18 anys i 87 dies. En Moto3, Sergio García va ser qui es va proclamar campió. I acabem parlant de Fórmula 1, i és que aquest diumenge s'ha disputat el Gran Premi de Mònaco amb la victòria de Checo Pérez, el mexicà, que va ser el guanyador. Carlos Sainz va ser, amb el seu Ferrari, el segon classificat. Va tenir opcions de guanyar, però finalment es va quedar a la segona posició per darrere de Checo Pérez. Doncs bé, fins aquí a Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper dilluns amb més esport. Gràcies el proper divendres, perdó, més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.